Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. S'arriba a l'equador de la 33a edició de la Marató de 3CAT, que està tenint lloc aquest diumenge, enguany dirigida a sensibilitzar i recaptar fons per les malalties respiratòries. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Les malalties respiratòries afecten cada vegada més la població. Només a Catalunya hi ha 2 milions de persones afectades, són la segona causa d'ingrés hospitalari i la tercera causa de mort, amb 27 defuncions al dia.
En política, Esquerra Republicana obre nova etapa després de la victòria d'Oriol Junqueras en les eleccions internes de la formació emmarcades en el seu 30è congrés.
Va rebre ahir el suport del 52% dels militants, una victòria de només 10 punts respecte a l'altra candidatura, la de Xavier Godàs. Un dels reptes serà recosir la unitat dins de la formació.
D'altra banda, la nova línia de tren RL4 de Rodalies ja és una realitat. A primera hora d'aquest matí ha circulat el primer tren d'aquest nou servei que connecta l'estació de Lleida Pirineus amb Terrassa, estació del Nord.
El servei disposa de 5 expedicions per sentit en dies feiners i de 4 expedicions per sentit en dissabtes, diumenges i festius.
En successos, els Mossos han alliberat 8 víctimes d'explotació sexual que eren forçades a exercir la prostitució en 2 locals al Poblenou.
I els Mossos no descarten fer detencions relacionades amb un incendi a l'Hospitalet de Llobregat en què una menor va acabar ferida crítica i el seu pare en estat greu.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Sergi Gàrceles, bon dia.
Hola, com estem? Després de deixar enrere aquestes boires que hem tingut a l'interior, ens quedarà una tarda molt assolellada i les temperatures són bastant fresques. Les màximes les tindrem a la costa i com a molt arribaran als 14-15 graus, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb algunes fortes ventades que seguirem tenint a la Costa Brava, ratxes que superaran els 60 km per hora, vent de tramuntana. I per demà tindrem molt sol al llarg de tota la jornada, algunes boirines que es tornaran a formar a les terres de Ponent a primeres hores del matí, però que desapareixeran al migdia. El sol predominarà la resta del territori i el termòmetre es manté estable.
En esports, en futbol, el Barça rep aquesta nit el Leganés, equip que marca la permanència a Montjuïc a partir de les 9 del vespre.
Els blaugrana tornen a dependre d'ells mateixos per mantenir el lideratge de la Lliga després que el Madrid empatés la passada nit en un partit boig al camp del Rayo Vallecano, que va acabar 3-3.
També ahir el Girona va caure al camp del Mallorca per 2-1, tot i jugar 60 minuts amb un jugador més.
Al seu torn, l'Espanyol va empatar 0 amb l'Osasuna, un punt insuficient pels blanquiblaus que segueixen en zona de descens.
I en bàsquet, el Girona, després de perdre i a Fontejau davant el Bàsquet Corunya, va acomiadar Fotis Katsikaris. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. S'arriba a l'equador de la 33a edició de la Marató de 3CAT que està tenint lloc aquest diumenge. Enguany dirigida a sensibilitzar i recaptar fons per les malalties respiratòries.
Cada dia respirem al voltant de 29.000 cops i 14.000 litres d'aire. Només amb aquestes dues dades ens podem fer una idea de la importància crucial de la respiració i de l'aire que portem als pulmons. Les malalties respiratòries afecten cada vegada més la població a causa de factors ambientals, com la contaminació i el canvi climàtic, el tabaquisme i els estils de vida. Només a Catalunya hi ha 2 milions de persones afectades. Són la segona causa d'ingrés hospitalari i la tercera causa de mort amb 27 defuncions al dia. Tot i això, encara són malalties força desconegudes i poc diagnosticades.
Són molts els municipis i entitats de Catalunya que es volquen amb la Marató any rere any. També les moltes entitats adherides a la xarxa. Per exemple, el Pradell de la Teixeta s'ha dut a terme una caminada solidària aquest matí i es farà ara un dinar popular.
És una col·laboració ja tradicional entre el petit municipi del Priorat i el Centre Excursionista Tarragona. Tarragona Ràdio, Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia, doncs hi ha molt ambient en aquest municipi del Priorat, amb aquest recorregut, aquesta caminada tradicional del Centre Excursionista de Tarragona, i molta gent que s'hi ha apuntat també. El seu president, Jordi Aluixa, ha destacat que es tracta d'una sortida oberta, com veiem, a tothom, i que a més té la seva vessant solidària en un acte i una col·laboració, doncs, que ja fa anys que es va iniciar amb aquest petit poble del Priorat, la porta, de fet, del Priorat, en favor de la Marató de TV3. Una caminada, a més, molt assequible, de 8,5 quilòmetres, amb uns 250-300 metres de nivell, amb uns paisatges pràcticament de pessebre.
Aquest any recordarem la mateixa caminada que vam fer en aquell dia de canvi de muntanya, i després es fa un dinar de germanor amb tot el poble. És una cosa que està molt bé i que espero no perdre-ho mai. No?
Tota la recaptació i les aportacions voluntàries del dinar i de la caminada es destinen a la Marató de TV3. Aquí hi ha molt d'ambient, molt bona gent participant en aquesta sortida i sobretot amb molta solidaritat.
Anem cap al Vallès. Sant Cugat continua vibrant també amb un cap de setmana carregat d'activitats solidàries a motiu d'aquesta marató.
Avui la proposta estrella ha estat esportiva i ha tingut lloc a la vila de Vall d'Oreix. Ha sigut la milla solidària. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
Nova mostra de solidaritat amb motiu de la Marató de 3CAT enguany dedicada a les malalties respiratòries. Si aquest dissabte Sant Cugat movia l'esquelet als peus del monestir amb una ballada de country que va recaptar més de 1.500 euros, aquest diumenge l'acció s'ha traslladat a Vall d'Oreix. La vila acull una nova edició de la Milla Solidària, una cursa que fa una crida a totes les famílies i les persones de totes les condicions. Poden participar-hi infants de totes les edats, les seves famílies, persones adultes i també persones amb discapacitat que tenen la milla inclusiva com a gran reclam. Una proposta que de moment ha registrat més de 400 inscripcions, però compta perquè també es poden registrar inscripcions in situ. Per tant, és una xifra que podrà créixer i estem pendents de conèixer la recaptació final.
També a Coma-ruga, al Vendrell, el barri marítim s'ha convertit aquest diumenge en l'epicentre del pickleball per la Marató. Es tracta d'un esport en auge que als Estats Units practiquen 38 milions de persones. Ho està seguint en directe la companya de Ràdio Televisió del Vendrell, la Sílvia Martínez. Sílvia, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs aquest esport que combina elements del tennis, del pàdel, del bàdminton i del ping-pong està captivant grans i petits amb el seu dinamisme i senzillesa. Es juga en una pista tipus bàdminton, a Coma-ruga concretament, al passeig marítim i a l'edifici Tavares. Amb una xarxa baixa, com la del tennis, unes pales sòlides i una pilota perforada de plàstic. El públic pot provar aquest esport de moda fins a les 6 de la tarda per només 3 euros que es destinen íntegrament a la Marató. Hi ha un gran desplegament de pistes on es pot veure també exhibicions d'experts, gaudir d'un vermut musical i fer altres activitats. El neuròleg i membre de Shooter Pickleball, Xavier Cerdà, explica alguns dels beneficis del pickleball.
Tota la coordinació necessària per practicar el pickleball estimula el creixement des del punt de vista neurològic. Aleshores, tot el que té a veure amb la coordinació psicomotriu es treballa moltíssim, que és una cosa bastant comuna dels esports de raqueta, però que específicament amb les baixes barreres d'entrades que té el pickleball genera molts beneficis pels practicants.
Entre els assistents hi ha cares ben conegudes aquí a Coma-ruga, al Vendrell, com la dels actors Mònica Pérez i Jordi Ríos, que també han provat com pot ser de divertit aquest esport i com pot millorar la seva salut cardiovascular.
Moltíssimes gràcies, Sílvia, per aquesta darrera hora des de Coma-ruga. Sortim ara del marc de la Marató, però continuem parlant de solidaritat. Creu Roja Garrotxa repartirà regals entre 126 infants de la comarca aquest Nadal.
L'acció forma part de la campanya La Joguina Educativa, que impulsa l'entitat amb la qual pretén que tota la mainada amb risc d'exclusió tingui regals aquestes festes. Les joguines que tothom pot comprar han de ser noves i no poden tenir connotacions bèl·liques ni sexistes. Olot FM, Natàlia Moreno.
El Nadal és una època especial i important pels més petits i, malauradament, a vegades hi ha infants que no poden gaudir dels regals de Nadal com voldrien. És per això que des de Creu Roja Garrotxa treballen perquè tots els nens i nenes de la comarca, des del 0 fins als 12 anys, puguin tenir el seu regal. Enguany, la campanya de la joguina educativa es dividirà en dues parts. Per un costat, hi haurà el cor desig, on les persones que hi vulguin col·laborar aniran a buscar aquest cor a Creu Roja i podran descobrir el desig de l'infant que faran realitat. Des de Creu Roja demanen que siguin jocs nous, no bèl·lics i no sexistes. A més, també destacar la importància dels jocs de taula, ja que no tenen edat i permeten crear vincles entre la família.
Primer de tot perquè logísticament tant amb mans com amb espai no ho podem sostenir, i l'altre és perquè no hi ha infants ni de primera ni segona categoria, que almenys un cop l'any tots els infants puguin, a tots ens agrada, desembolicar una joguina nova i a més si pot ser allò que has triat.
Tot i això, des de Creu Roja Garrotxa demanen als garrotxins i garrotxines que s'involucrin més i que facin realitat els desitjos dels més petits durant aquest Nadal.
Obrim plana política. Esquerra Republicana obre nova etapa després de la victòria d'Oriol Junqueras en les eleccions internes de la formació, marcades en el seu 30è congrés. Va rebre el suport del 52% dels militants, una victòria de només 10 punts respecte a l'altra candidatura, la de Xavier Godàs. Un dels reptes serà recosir la unitat dins de la formació.
Precisament, les primeres paraules d'Oriol Junqueras després de la victòria electoral ha estat de mà estesa respecte als altres corrents dins de la formació.
La nostra mà està estesa i la nostra abraçada fraternal sempre està a punt. Per tant, escolti, nosaltres treballarem amb tothom, amb tota la militància d'Esquerra Republicana. Insisteixo, només hi ha un partit que es diu Esquerra Republicana i treballem per un país que és Catalunya. Ja està.
Xavier Godàs, de la candidatura Nova Esquerra Nacional, es posa al servei del partit sense entrar en la nova executiva, però demana respecte.
Ens mantenim Esquerra Republicana de Catalunya al servei del partit. Contribuirem a fer-lo gran. A més, els reptes són enormes. Hem de considerar el fet objectiu que el partit ha anat reculant sistemàticament fins ara, que remuntar no serà fàcil. I una de les coses que caldrà fer per recosir i per preservar la unitat del partit és no traspassar mai el llindar del respecte.
Junqueras torna així a la presidència del partit que va ocupar durant 13 anys, inclosos els anys que va passar a la presó per la condemna del procés i que havia abandonat el juny. Elisenda Alemany, que és regidora a l'Ajuntament de Barcelona, serà la nova secretària general de la formació.
Mentrestant, es tensen les relacions entre Junts per Catalunya i el PSOE i hi perilla el suport dels catalans a Pedro Sánchez.
En una entrevista al periòdico, el secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que el suport als pressupostos de l'Estat està molt lluny i diu que no es donen ni les condicions per seure a negociar amb el PSOE, ja que els anteriors no s'han executat.
El PSOE està intentant parar el cop i el secretari d'Organització, Santos Cerdán, assegura que compliran els seus compromisos i recorda que hi ha temes com l'amnistia que no depenen del govern, sinó de la justícia.
Totes dues parts es van reunir divendres a Suïssa. El dimarts, la mesa del Congrés decidirà si admet a tràmit la proposta perquè Pedro Sánchez se someti a una qüestió de confiança.
Aquest matí s'ha estrenat la nova línia ferroviària RL4 que connecta les estacions de Lleida, Pirineus i Terrassa, Estació del Nord.
Aquest servei substitueix l'actual línia R12 entre Lleida i l'Hospitalet de Llobregat, que feia 3 trajectes diaris per cada sentit. Amb la nova línia n'hi haurà 5 i també es faran trajectes directes. Aquest matí l'ha inaugurat la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque. Lleida Televisió, Segrià, Julen Andrés Carralero.
Ja està en marxa la nova RL4 que connecta Lleida amb Terrassa. De dilluns a divendres, el primer tren surt de Lleida a les 5:12 del matí per arribar a Terrassa a les 7:36.
Precisament perquè des de Terrassa hi ha un ampli ventall de connectivitats que permeten, no?, doncs aquesta interoperativitat entre els diferents transports i també entre els diferents destins. Per tant, més operativitat allargant aquesta línia, més freqüències, passem de 3 a 5 freqüències entre setmana i de 3 a 4 els caps de setmana. Per tant, millora d'un servei de connectivitat i, per tant, jo crec que una millora pel territori també.
A més, 3 trajectes aniran directament fins a Barcelona. La gestió preveu que quedi en mans de la Generalitat a finals de 2025, principis de 2026 com a molt tard. És un pas més per millorar la mobilitat, un aspecte clau per tenir un territori competitiu, però encara queda feina per fer. Des de la conselleria han dit que s'està estudiant la proposta de tenir freqüències d'una hora a Balaguer i a Cervera, una opció que està sobre la taula.
En successos, els Mossos han alliberat 8 víctimes d'explotació sexual que eren forçades a exercir la prostitució en 2 locals al Poblenou. A més, han detingut 2 dones i un home d'entre 35 i 60 anys a qui se'ls atribueixen delictes de tràfic d'éssers humans en la vessant d'explotació sexual, pertinença a grup criminal i delictes de tràfic de drogues.
Segons la policia catalana, les dues detingudes captaven dones a països sud-americans, principalment a Colòmbia, Hondures i Venezuela, i les transportaven fins a Barcelona. Les obligaven a prostituir-se durant llargues hores al dia, en unes condicions abusives. L'home detingut feia de proxeneta.
D'altra banda, els Mossos han detingut a Barcelona un fugitiu buscat per la justícia francesa com a presumpte autor d'un homicidi que va tenir lloc a França a finals de novembre.
El dia 12 de desembre, agents de la policia catalana van ser requerits per adreçar-se al carrer Tiradors, al districte de Ciutat Vella, per un incident relacionat amb una presumpta baralla al carrer. En arribar al lloc, van identificar l'home i el van dur a dependències policials on van confirmar la identitat i la vigència de l'ordre de detenció. El detingut va passar a disposició de l'Audiència Nacional ahir dissabte 14 de desembre per pronunciar-se sobre la seva extradició.
I els Mossos no descarten fer detencions relacionades amb un incendi a l'Hospitalet de Llobregat en què una menor va acabar ferida crítica i el seu pare en estat greu.
Segons fonts policials, ja s'ha fet una primera inspecció ocular a la planta baixa on es va produir el foc i ara s'espera fer una inspecció tècnica a fons. Els Mossos han obert una investigació per determinar les causes de l'incendi i per esclarir si hi ha possibles responsabilitats penals. A tot això, la nena es troba ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron estable dins de la gravetat. També hi és el pare, que ha passat de l'estat greu a menys greu. La mare de la nena va ser atesa pel SEM al lloc de l'incident i va rebre l'alta.
Per Nadal, el teatre és el millor regal. de casa i apassionat. A la butaca enamora't, tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacomptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
Passa un minut d'un quart de tres. Avui els negocis i botigues de Catalunya viuen un nou diumenge de comerços oberts a tan sols 10 dies de les festes de Nadal. Moltíssima gent continua sortint al carrer per comprar els regals que ha de fer els propers dies als seus éssers estimats, però cada vegada són més els que utilitzen la compra online.
Això implica un auge significatiu del transport fins a les respectives cases. El sector logístic viu uns dies frenètics. Paquets amunt i avall marquen el dia a dia d'aquests negocis que treballen a correcuita per fer les entregues a temps. El president del clúster logístic de Catalunya, Ignasi Sayol, preveu que des del Black Friday i durant tota la campanya de Nadal a Barcelona es faran més de 5 milions i mig d'entregues a domicili, un 27% més que qualsevol altre mes de l'any. És una informació de Lluís Cruz, de BTV.
Segons el sector, el comerç electrònic va creixent els últims anys un 10% anual, números que evidencien que a peu de carrer caldrà trobar alternatives per repartir els paquets, altres punts on el destinatari el reculli o repartir-los durant la nit.
És molt complexa poder seguir creixent aquest ritme. Segurament no estem encara al límit, a l'abisme, no?, del col·lapse, però bueno, anem creixent. L'e-commerce crec que ja sobretot el comerç global, potser deu estar ara amb un 7-8%.
El temor dels experts és que si s'arriba al 15% de comerç electrònic sense cap canvi logístic, la mobilitat de les ciutats podria col·lapsar.
Els Mossos han posat en marxa un any més plans específics per vetllar per la seguretat ciutadana i la mobilitat segura durant les festes nadalenques, però ara han posat el focus precisament en les estafes digitals, el delicte que més creix i que preocupa sobretot de cara a aquestes compres de Nadal. Des de Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Actualment, les estafes digitals representen el segon delicte en volum de denúncies, només per darrere dels furts, i és el que està creixent més. Per aquest motiu, els Mossos han engegat una campanya de prevenció a través de les seves xarxes socials davant de les estafes digitals, amb l'etiqueta Cibernadal Segur, on donen consells de seguretat i expliquen quines són les estafes digitals més comunes. A banda, afegeixen noves ciberestafes fetes amb intel·ligència artificial. Ho explica l'agent de l'Oficina de Relacions de la Comunitat dels Mossos a Vilafranca, Fernando Alonso.
No ho fem de forma segura i ens passem que no podem ser víctimes d'aquests delictes. I és tot el contrari, és molt fàcil caure. Els professionals d'aquest fets delictius saben perfectament com fer-nos caure i, a més, a dia d'avui, amb la intel·ligència artificial, és molt més fàcil.
Fernando Alonso assenyala que cada cop hi ha més gent estafada per Wallapop, molts d'ells joves nadius digitals, i, per tant, no és cosa només de persones grans.
En una època on s'acostumen a utilitzar com a regals milers de gossos i gats, omplen els refugis catalans a l'espera d'una segona oportunitat. Molts d'ells són víctimes d'abandonament després de precisament haver estat comprats com a regal. Les entitats que treballen amb aquests animals insten les famílies a adoptar o a acollir.
Només a Barcelona cada any es troben al carrer més de 2.000 animals de companyia abandonats o perduts. Ara, al centre d'acollida de la ciutat, hi ha més de 200 gossos i un centenar de gats esperant una família. Anna Ortonovas és directora del centre.
En aquests moments, prop de 300 animals esperen una nova llar. Treballem per atendre aquests animals des de que entren, des de que són o perduts o abandonats o que són intervinguts pels cossos de seguretat, fins que els trobem una bona família. També promocionem les cases d'acollida. Les cases d'acollida són una eina molt important per donar una opció a aquells gossos, a aquells gats que per les seves característiques, per les seves patologies no podrien ser adoptats, i els garanteixen que tenen un sí familiar, que tenen una atenció.
A banda de promoure les adopcions, el centre incentiva l'acollida de gossos i gats, que per edat o patologies no es contemplen per les adopcions. Ara mateix hi ha uns 80 animals en cases d'acollida.
Obrim plana cultural i ens traslladem a Molins de Rei, on s'ha inaugurat el nou Museu del Renaixement amb la presència de la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
En un ambient festiu s'ha donat la benvinguda a un projecte que situa aquesta vila com a referent cultural de Catalunya. Paula Pasqual, des de TV, Paula Pasqual.
Aquest matí, el Palau de Requesens de Molins de Rei s'ha omplert de cultura i història amb la inauguració del Museu del Renaixement. L'acte ha començat amb una visita institucional encapçalada per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el delegat del Govern de Catalunya, Carlos Prieto, que ha recorregut les sales del museu acompanyats i guiats pel director del museu, Damià Martínez, i també de l'alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz. A les 12, un diàleg teatral protagonitzat per les actrius Sílvia Bell i Ainara Lejalde ha iniciat l'acte, recreant l'esperit del Renaixement. A continuació, el director del museu i també l'alcalde de Molins de Rei han destacat la importància d'aquest projecte, que no només preserva la memòria d'una època clau, sinó que també reforça el vincle de la vila amb el seu passat. La consellera de Cultura ha destacat la suma de complicitats entre institucions que ha fet que aquest projecte hagi estat possible. El museu, amb obres cedides per institucions com el MNAC i el Museu del Prado, es presenta com un nou referent cultural. La jornada ha culminat amb una desfilada de les entitats de la Festa del Renaixement de Tortosa, omplint el poble de música i color.
Més cultura, el 60è concurs de vestits de paper de Mollerussa ja té guanyadors. Els premis s'han lliurat en una cerimònia celebrada aquest dissabte a la nit.
Un vestit inspirat en el plomatge d'un cigne blanc i elaborat per una modista de Galícia s'ha endut el premi en la categoria de moda actual. En la categoria de fantasia, el premi ha estat per una creació de la lleidatana Bet Bascunyana, inspirat en un arbre que creix entre les cendres d'un incendi. I en la categoria d'època, la modista de Vacarisses, Àngels Serrasoles, ha guanyat el primer premi en Masclatà, una creació inspirada en les falleres valencianes. La gala ha comptat amb una desfilada d'un disseny de la firma convidada, la igualadina Citamur, reproduït en paper per la modista del Gaire, Carme Solà.
No se olvida el recuerdo ni el daño del pobre y la que se estima.
Tant costa més el que fins
aquí. La empenyorança al teu costat del dolor del món.
El film del català Marcel Barrena, El 47, ha guanyat el guardó a millor llargmetratge de ficció i el Premi a l'Educació en Valors de la 30a edició dels Premis Forquer que es van entregar la passada nit a Madrid.
D'altra banda, l'última creació de Lauda Ruiz, de Azúa, Querer, ha obtingut el guardó millor sèrie de ficció, així com el de millor interpretació masculina en sèries per a Pedro Casablanc i la millor interpretació femenina en sèries per a Nagore Aramburu. Pel que fa a les interpretacions en films, l'actor Eduard Fernández ha recollit el premi a millor interpretació masculina pel seu paper a Marco i Carolina Juste, el de femenina per a La Infiltrada. Papallones negres s'han dut l'estatueta a millor llargmetratge d'animació.
Les 2:22, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça rep aquesta nit el Leganés, equip que marca la permanència a Montjuïc a partir de les 9 del vespre.
Els Blaugrana tornen a dependre d'ells mateixos per mantenir lideratge de la Lliga després que el Madrid empatés la passada nit en un partit boig al camp del Rayo Vallecano, que va acabar 3-3.
També ahir el Girona va caure al camp del Mallorca.
Derrota especialment decebedora dels de Mitchell, que s'havien avançat ben aviat amb gol de Van de Beek, però els balears van capgirar el marcador malgrat jugar amb un futbolista menys durant una hora.
Al seu torn, l'Espanyol va empatar 0 amb l'Osasuna, un punt insuficient pels blanquiblaus que segueixen en zona de descens. I a la màxima categoria femenina, el Barça ha guanyat aquest migdia al camp de València, el cue de la categoria, per 0-1, en un partit força més complicat del que podia semblar prèviament. Un gol de Rolfo de penal ha decidit.
A les 4 de la tarda jugaran els altres dos representants catalans. L'Espanyol visita el camp del Llevant i el Llevant Badalona rep a l'Eibar. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Llevant Badalona juga aquesta tarda a l'estadi municipal rebent a l'Eibar, contra qui intentarà retrobar-se amb una victòria que fa 6 jornades que es resisteix. El conjunt basc només ha guanyat 2 partits en 12 jornades, però compta les seves files amb la millor dribladora de la Lliga, Bernadeta Amani, qui ha guanyat un total de 94 duels, una mitjana d'un duel cada 11 minuts. Les badalonines són un equip molt fora a casa on només han cedit contra el Real Madrid. Des de la jornada 7, però, que la van jugar a l'estadi contra el Tenerife, acumulen 3 empats i 3 derrotes, i guanyar l'Eibar les tornaria a reenganxar a la zona alta de la classificació. El tècnic del Llevant, Ferran Cabello, analitza com és aquest Eibar.
Bueno, un equip que t'exigeix molt a nivell físic i sobretot a nivell de moltíssima precisió, que junten molt les línies, que t'exposen a situacions de molt risc perquè en qualsevol acció d'una transició et poden arribar a porteria. I veurem si són capaços de generar-li tot el perill que sí que hem demostrat durant la setmana d'entrenament.
El partit entre el Llevant Badalona i l'Eibar es jugarà a partir de les 4 de la tarda.
A la primera federació masculina, el Nàstic guanya a l'últim sospir. Els Grana van marcar ahir l'únic gol del partit davant el Zamora a casa al minut 93. Gorostidi va donar els 3 punts en temps afegit i els tarragonins són segons. Parlem ara d'hoquei patins. A la Champions femenina, el Fraga es va imposar ahir per 2-1 al Vilassana i el Palau per 4-1 al Manlleu.
Mentre que l'Eurocup masculina, Lleida, l'Igualada i el Voltregà jugaran als quarts de final de la segona competició continental. El Caldes, el Calafell i el Sant Just diuen adéu a Europa.
A tot això, avui arrenca l'onzena jornada de l'hoquei lliga masculina amb 2 partits. La resta es jugaran dimarts. Aquest migdia, el Vilafranca rebia el Liceu i ha acabat perdent per 1-4 i a les 4 i 10 minuts el Vic rep l'Alpicat. Des de Ràdio Vic, Pep Portet.
El Patí Vic i el Lleidanet Alpicat juguen aquesta tarda a partir de les 4 i 10 un important duel a la zona baixa de l'hoquei lliga. Els biguetans es troben un punt per sota de l'Alpicat i necessiten els 3 punts en aquest duel directe. El maig arriba una setmana després de la polèmica agressió patida per Oriol Vives a la pista del Voltregà i que ha aixecat molta polseguera. Tot i això, els biguetans han intentat aïllar-se de la polèmica i centrar-se només en aquests 3 transcendentals punts. El tècnic Ramon Pardo podrà comptar amb tots els seus jugadors per fer bo el punt sumant a Sant Hipòlit i situar-se un xic més lluny de les places de descens en aquesta ajustada zona baixa. Els locals venen de sumar 4 punts les dues últimes jornades, mentre els lleidatans n'han sumat 4 les últimes 4 jornades.
En bàsquet, el Girona acomiada a Fotis Katsikaris.
La derrota de l'equip ahir Fontaixau davant un rival directe, el Bàsquet Corunya, per 81-98 va precipitar la destitució del tècnic. Els gironins són cuers.
També ahir el Baxi Manresa va perdre el primer partit a casa en aquesta CB davant el Morabanc Andorra per 107-111. Aquest migdia el Lleida ha guanyat per 86-66 al Bilbao Bàsquet.
A la tarda, a partir de les 5, el Joventut rep el Tenerife. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixo.
No podem escoltar el company de Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda, el Barça visitarà el Saragossa en la Lliga Femenina Endesa. L'Uni Girona va encaixar ahir la primera derrota de la temporada a la complicada pista del València. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Ona Malgrat. La millor música de tots els temps.
Her face, so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. S'arriba a l'equador de la 33a edició de la Marató de 3CAT que està tenint lloc aquest diumenge. Enguany dirigida a sensibilitzar i recaptar fons per les malalties respiratòries. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Les malalties respiratòries afecten cada vegada més la població. Només a Catalunya hi ha 2 milions de persones afectades. Són la segona causa d'ingrés hospitalari i la tercera causa de mort, amb 27 defuncions al dia.
En política, Esquerra Republicana obre nova etapa després de la victòria d'Oriol Junqueras en les eleccions internes de la formació emmarcades en el seu 30è congrés.
Va rebre ahir el suport del 52% dels militants, una victòria de només 10 punts respecte a l'altra candidatura, la de Xavier Godàs. Un dels reptes serà recosir la unitat dins de la formació.
La nova línia de tren RL4 de Rodalies ja és una realitat. A primera hora d'aquest matí ha circulat el primer tren d'aquest nou servei que connecta l'estació de Lleida Pirineus amb Terrassa, estació del Nord.
El servei disposa de 5 expedicions per sentit en dies feiners i de 4 expedicions per sentit en dissabtes, diumenges i festius.
En successos, els Mossos han alliberat 8 víctimes d'explotació sexual que eren forçades a exercir la prostitució en 2 locals al Poblenou.
I els Mossos no descarten fer detencions relacionades amb un incendi a l'Hospitalet de Llobregat en què una menor va acabar ferida crítica i el seu pare en estat greu.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Sergi Càrceles, bon dia.
Hola, com estem? Després de deixar enrere aquestes boires que hem tingut a l'interior, ens quedarà una tarda molt assolellada i les temperatures són bastant fresques. Les màximes les tindrem a la costa i com a molt arribaran als 14-15 graus, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb algunes fortes ventades que seguirem tenint a la Costa Brava, ratxes que superaran els 60 km per hora, vent de tramuntana. I per demà tindrem molt sol al llarg de tota la jornada, algunes boirines que es tornaran a formar a les terres de Ponent a primeres hores del matí, però que desapareixeran al migdia. El sol predominarà la resta del territori i el termòmetre es manté estable.
En esports, en futbol, el Barça rep aquesta nit el Leganés, equip que marca la permanència a Montjuïc a partir de les 9 del vespre.
Els Blaugrana tornen a dependre d'ells mateixos per mantenir el lideratge de la Lliga després que el Madrid empatés la passada nit en un partit boig al camp del Rayo Vallecano, que va acabar 3-3.
També ahir el Girona va caure al camp del Mallorca per 2-1, tot i jugar 60 minuts amb un jugador més.
Al seu torn, l'Espanyol va empatar 0 amb l'Osasuna, un punt insuficient pels blanquiblaus que segueixen en zona de descens.
En bàsquet, el Girona acomiada Fotis Katsikaris.
La derrota de l'equip ahir Fontejau davant un rival directe al bàsquet Corunya per 81-98 va precipitar la destitució del tècnic. Els gironins són coers.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. S'arriba a l'equador de la 33a edició de la Marató de 3CAT, que està tenint lloc aquest diumenge, enguany dirigida a sensibilitzar i recaptar fons per les malalties respiratòries.
Cada dia respirem al voltant de 29.000 cops i 14.000 litres d'aire. Només amb aquestes dues dades ens podem fer una idea de la importància crucial de la respiració i de l'aire que portem als pulmons. Les malalties respiratòries afecten cada vegada més la població a causa de factors ambientals, com la contaminació i el canvi climàtic, el tabaquisme i els estils de vida. Només a Catalunya hi ha 2 milions de persones afectades. Són la segona causa d'ingrés hospitalari i la tercera causa de mort, amb 27 defuncions al dia. Tot i això, encara són malalties força desconegudes i poc diagnosticades.
Són molts els municipis i entitats de Catalunya que es volquen amb la Marató any rere any, també les moltes entitats adherides a la xarxa. Per exemple, el Pradell de la Teixeta s'ha dut a terme una caminada solidària aquest matí i es farà ara un dinar popular.
És una col·laboració ja tradicional entre el petit municipi del Priorat i el Centre Excursionista de Tarragona. Tarragona Ràdio, Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia, doncs hi ha molt ambient en aquest municipi del Priorat, amb aquest recorregut, aquesta caminada tradicional del Centre Excursionista de Tarragona, i molta gent que s'hi ha apuntat també. El seu president, Jordi Aluixa, ha destacat que es tracta d'una sortida oberta, com veiem, a tothom, i que a més té la seva vessant solidària en un acte i una col·laboració doncs, que ja fa anys que es va iniciar amb aquest petit poble del Priorat, la porta de fet del Priorat, en favor de la Marató de TV3. Una caminada, a més, molt assequible, de 8,5 quilòmetres, amb uns 250-300 metres de desnivell i amb uns paisatges pràcticament de pessebre.
Aquest any recordarem la mateixa caminada que vam fer en aquell dia de canvi de muntanya, i després es fa un dinar de germanor amb tot el poble. És una cosa que està molt bé i que espero no perdre-ho mai, no?
Tota la recaptació i les aportacions voluntàries del dinar i de la caminada es destinen a la Marató de TV3. Aquí hi ha molt d'ambient, molt bona gent participant en aquesta sortida i, sobretot, amb molta solidaritat.
També a Coma-ruga, al Vendrell, el barri marítim s'ha convertit aquest diumenge en l'epicentre del pickleball per la Marató. Es tracta d'un esport en auge que als Estats Units practiquen 38 milions de persones. Ho està seguint en directe la companya de Ràdio Televisió del Vendrell, la Sílvia Martínez. Sílvia, bon dia.
Hola, molt bon dia. Fins a les 6 de la tarda, el públic pot gaudir del pickleball a la platja de Coma-ruga i fer la seva aportació solidària per a la Marató. Es tracta d'un esport intergeneracional inclusiu, però encara poc conegut a Catalunya, que combina elements del tennis i del badminton i que té nombrosos beneficis. Com explica el neuropsicòleg i membre de Shooter Pickleball, Javi Sardà.
Tota la coordinació necessària per practicar el pickleball estimula el creixement des del punt de vista neurològic. Aleshores, tot el que té a veure amb la coordinació psicomotriu es treballa moltíssim, que és una cosa bastant comuna dels esports de raqueta, però que específicament amb les baixes barreres d'entrada que té el pickleball genera molts beneficis per als practicants.
Entre les persones que l'han provat aquest diumenge al Vendrell hi ha els actors Mònica Pérez i Jordi Ríos, que també han gaudit d'unes masterclasses amb experts en un dia ben assolellat.
Gràcies, Sílvia, per aquesta darrera hora des de Coma-ruga. Sant Cugat continua també vibrant amb el cap de setmana carregat d'activitats solidàries amb motiu d'aquesta marató.
Avui la proposta estrella ha estat esportiva i ha tingut lloc a la vila de Vall d'Oreix. Ha sigut la milla solidària. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
Nova mostra de solidaritat amb motiu de la Marató de 3Cat, enguany dedicada a les malalties respiratòries. Si aquest dissabte Sant Cugat movia l'esquelet als peus del monestir amb una ballada de country que va recaptar més de 1.500 euros, aquest diumenge l'acció s'ha traslladat a Vall d'Oreix. La vila acull una nova edició de la Milla Solidària, una cursa que fa una crida a totes les famílies i les persones de totes les condicions. Poden participar-hi infants de totes les edats, les seves famílies, persones adultes i també persones amb discapacitat que tenen la milla inclusiva com a gran reclam. Una proposta que de moment ha registrat més de 400 inscripcions, però compta perquè també es poden registrar inscripcions in situ. Per tant, és una xifra que podrà créixer i estem pendents de conèixer la recaptació final.
Mentrestant, Tortosa i la Ràpida també es volquen amb la Marató amb activitats per a totes les edats. Des de 21 Ràdio, Joan Bericat.
Les Terres de l'Ebre han iniciat la recollida de donacions per la Marató de TV3. En el marc d'aquestes, l'Ajuntament de Tortosa, conjuntament amb la URB, han organitzat una caminada popular amb activitats lúdiques per a totes les edats al Parc Teodor González. El director del campus Terres de l'Ebre de la URB, Xavier Farrer, s'ha mostrat satisfet per la col·laboració de la gent.
És l'ambient solidari. Tenim, evidentment, totes les guardioles preparades per a que la gent que vulgui doncs pugui fer el donatiu per al mocador de la nostra universitat, que així doncs fem una mica de color en aquesta passejada.
D'altra banda, a la Ràpita s'ha dut a terme la Sant Silvestre Marítima, amb activitats en aigües calmades per a tots públics. Els participants han anat disfressats i han pogut gaudir d'equips marítims amb bicicletes d'aigua o caiacs per preus simbòlics.
En plana política, Esquerra Republicana obre nova etapa després de la victòria d'Oriol Junqueras en les eleccions internes de la formació, marcades en el seu 30è congrés. Va rebre el suport del 52% dels militants, una victòria de només 10 punts respecte a l'altra candidatura, la de Xavier Godàs. Un dels reptes serà recosir la unitat dins de la formació.
Precisament les primeres paraules d'Oriol Junqueras després de la victòria electoral ha estat mà estesa respecte als altres corrents dins de la formació.
La nostra mà està estesa i la nostra abraçada fraternal sempre està a punt. Per tant, escolti, nosaltres treballarem amb tothom, amb tota la militància d'Esquerra Republicana. Insisteixo, només hi ha un partit que es diu Esquerra Republicana i treballem per un país que és Catalunya. Ja està.
Xavier Godàs, de la candidatura Nova Esquerra Nacional, es posa al servei del partit sense entrar a la nova executiva, però demanen respecte.
Ens mantenim Esquerra Republicana de Catalunya al servei del partit. Contribuirem a fer-lo gran, A més, els reptes són enormes. Hem de considerar el fet objectiu que el partit ha anat reculant sistemàticament fins ara, que remuntar no serà fàcil. I una de les coses que caldrà fer per recosir i per preservar la unitat del partit és no traspassar mai el llindar del respecte.
Junqueras torna així a la presidència del partit que va ocupar durant 13 anys, inclosos els anys que va passar a la presó per la condemna del procés i que havia abandonat el juny. Elisenda Alemany, que és regidora a l'Ajuntament de Barcelona, serà la nova secretària general de la formació. La nova executiva farà aquesta tarda, cap a les 4, una trobada telemàtica.
Mentrestant, es tensen les relacions entre Junts per Catalunya i el PSOE i perilla el suport dels catalans a Pedro Sánchez.
En una entrevista al periòdico, el secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que el suport als pressupostos de l'Estat està molt lluny i diu que no es donen ni les condicions per seure a negociar amb el PSOE, ja que els anteriors no s'han executat.
El PSOE està intentant parar el cop i el secretari d'Organització, Santos Tardán, assegura que compliran els seus compromisos i recorda que hi ha temes com l'amnistia que no depenen del govern, sinó de la justícia.
Totes dues parts es van reunir divendres a Suïssa. Dimarts, la mesa del Congrés decidirà si admet a tràmit la proposta perquè Pedro Sánchez se sometí a una qüestió de confiança.
Aquest matí s'ha estrenat la nova línia ferroviària RL4 que connecta les estacions de Lleida Pirineus i Terrassa, Estació del Nord.
Aquest servei substitueix l'actual línia R12 entre Lleida i l'Hospitalet de Llobregat, que feia 3 trajectes diaris per cada sentit. Amb la nova línia n'hi haurà 5 i també es faran trajectes directes. Aquest matí l'ha inaugurat la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque. Lleida Televisió Segrià, Julen Andrés Carralero.
Ja està en marxa la nova RL4 que connecta Lleida amb Terrassa. De dilluns a divendres, el primer tren surt de Lleida a les 5:12 del matí per arribar a Terrassa a les 7:36.
Precisament perquè des de Terrassa hi ha un ampli ventall de connectivitats que permeten, no?, doncs aquesta interoperativitat entre els diferents transports i també entre els diferents destins. Per tant, més operativitat allargant aquesta línia, més freqüències, passem de 3 a 5 freqüències entre setmana i de 3 a 4 els caps de setmana. Per tant, millora d'un servei de connectivitat i, per tant, jo crec que una millora pel territori també.
A més, 3 trajectes aniran directament fins a Barcelona. La gestió preveu que quedi en mans de la Generalitat a finals de 2025, principis de 2026 com a molt tard. És un pas més per millorar la mobilitat, un aspecte clau per tenir un territori competitiu, però encara queda feina per fer. Des de la conselleria han dit que s'està estudiant la proposta de tenir freqüències d'una hora a Balaguer i a Cervera, una opció que està sobre la taula.
En successos, els Mossos han alliberat 8 víctimes d'explotació sexual que eren forçades a exercir la prostitució en 2 locals al Poblenou. A més, han detingut 2 dones i un home d'entre 35 i 60 anys a qui se'ls atribueixen delictes de tràfic d'éssers humans en la vessant d'explotació sexual, pertinença a grup criminal i delictes de tràfic de drogues.
Segons la policia catalana, les dues detingudes captaven dones a països sud-americans, principalment a Colòmbia, Hondures i Venezuela, i les transportaven fins a Barcelona. Les obligaven a prostituir-se durant llargues hores al dia en unes condicions abusives. L'home detingut feia de proxeneta.
Els mateixos Mossos han detingut a Barcelona un fugitiu buscat per la justícia francesa com a presumpte autor d'un homicidi que va tenir lloc a França a finals de novembre.
El dia 12 de desembre, agents de la policia catalana van ser requerits per adreçar-se al carrer Tiradors, al districte de Ciutat Vella, per un incident relacionat amb una presumpta baralla al carrer. En arribar al lloc, van identificar l'home i el van dur a dependències policials, on van confirmar la identitat i la vigència de l'ordre de detenció. El detingut va passar a disposició de l'Audiència Nacional ahir dissabte, 14 de desembre, per pronunciar-se sobre la seva extradició.
I els Mossos no descarten fer detencions relacionades amb un incendi a l'Hospitalet de Llobregat en què una menor va acabar ferida crítica i el seu pare en estat greu.
Segons fonts policials, ja s'ha fet una primera inspecció ocular a la planta baixa on es va produir el foc i ara s'espera fer una inspecció tècnica a fons. Els Mossos han obert una investigació per determinar les causes de l'incendi i per esclarir si hi ha possibles responsabilitats penals. A tot això, la nena es troba ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron estable dins de la gravetat. També hi és el pare, que ha passat de l'estat greu a menys greu. La mare de la nena va ser atesa pel SEM al lloc de l'incendi i va rebre l'alta.
Per Nadal, el teatre és el millor regal. Suja't a casa i apassiona't. A la butaca, enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacomptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Tres quarts de tres avui, els negocis i botigues de Catalunya viuen un nou diumenge de comerços oberts a tan sols 10 dies de les festes de Nadal. Moltíssima gent continua sortint al carrer per comprar els regals que ha de fer els propers dies als seus éssers estimats, però cada vegada són més els que utilitzen la compra online.
Això implica un auge significatiu del transport fins a les respectives cases. El sector logístic viu uns dies frenètics, paquets amunt i avall marquen el dia a dia d'aquests negocis que treballen a correcuita per fer les entregues a temps. El president del clúster logístic de Catalunya, Ignasi Sayol, preveu que des del Black Friday i durant tota la campanya de Nadal a Barcelona es faran més de 5 milions i mig d'entregues a domicili, un 27% més que qualsevol altre mes de l'any. És una informació de Lluís Cruz, de BTV.
Segons el sector, el comerç electrònic va creixent els últims anys un 10% anual, números que evidencien que a peu de carrer caldrà trobar alternatives per repartir els paquets, altres punts on el destinatari el reculli o repartir-los durant la nit.
És molt complexa poder seguir creixent a aquest ritme. Segurament no estem encara al límit, a l'abisme, no?, del col·lapse, però bueno, anem creixent. L'e-commerce crec que ja sobretot el comerç global, potser deu estar ara amb un 7 o 8%.
El temor dels experts és que si s'arriba al 15% de comerç electrònic sense cap canvi logístic, la mobilitat de les ciutats podria col·lapsar.
En tot això, la policia local de Vilafranca del Penedès ha iniciat el seu pla de Nadal centrat sobretot en la protecció de comerços i la seguretat en matèria de trànsit, amb una campanya especial de controls d'alcoholèmia. Des de Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
La policia local de Vilafranca centra la seva activitat durant les festes de Nadal en diferents eixos, com ara la seguretat ciutadana, amb presència policial en diferents punts estratègics de la ciutat, i també la policia de proximitat, amb patrullatge a peu per les zones comercials, amb molt contacte amb botiguers, sobretot per evitar furts, que és el delicte principal durant aquests dies. Albert Romero és el cap de la policia local a Vilafranca.
Home, aquests dies els que més es dona són els furts, que és un delicte menor, però que no deixa de crear una sensació d'inseguretat important i que, a més, doncs, qualsevol botiga que estigui aquell dia obert i que pateixi aquest furt per part de persones que fan aquestes coses, doncs, evidentment, això crea una inseguretat, que és el que no volem, no? Que si intentar que no es produeixi, treballar la prevenció, però que si es produeix, puguem donar una resposta ràpida, facilitar que la denunci al comerciant perquè la pugui fer en el mateix establiment i no tingui que perdre el temps.
L'inspector Romero lamenta la reincidència dels delinqüents, que poden seguir cometent delictes perquè no entren a presó, i per aquest motiu la policia fa un seguiment exhaustiu de les persones que tenen ja controlades per haver comès algun delicte previ.
Obrim bloc cultural i ens traslladem a Molins de Rei, on s'ha inaugurat el nou Museu del Renaixement amb la presència de la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
En un ambient festiu s'ha donat la benvinguda a un projecte que situa aquesta vila com a referent cultural de Catalunya. Des d'ETV, Paula Pasqual.
Aquest matí, el Palau de Requesens de Molins de Rei s'ha omplert de cultura i història amb la inauguració del Museu del Renaixement. L'acte ha començat amb una visita institucional encapçalada per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el delegat del Govern de Catalunya, Carlos Prieto, que ha recorregut les sales del museu acompanyats i guiats pel director del museu, Damià Martínez, i també de l'alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz. A les 12, un diàleg teatral protagonitzat per les actrius Sílvia Bell i Ainara Lejalde ha iniciat l'acte, recreant l'esperit del Renaixement. A continuació, el director del museu i també l'alcalde de Molins de Rei han destacat la importància d'aquest projecte, que no només preserva la memòria d'una època clau, sinó que també reforça el vincle de la vila amb el seu passat. La consellera de Cultura ha destacat la suma de complicitats entre institucions que ha fet que aquest projecte hagi estat possible. El museu, amb obres cedides per institucions com el MNAC i el Museu del Prado, es presenta com un nou referent cultural. La jornada ha culminat amb una desfilada de les entitats de la Festa del Renaixement de Tortosa, omplint el poble de música i color.
Més cultura, el 60è concurs de vestits de paper de Mollerussa ja té guanyadors. Els premis s'han lliurat en una cerimònia celebrada aquesta passada nit de dissabte.
Un vestit inspirat en el plomatge d'un cigne blanc i elaborat per una modista de Galícia s'ha endut el premi en la categoria de moda actual. En la categoria de fantasia, el premi ha estat per una creació de la lleidatana Bet Bascunyana, inspirat en un arbre que creix entre les cendres d'un incendi. I en la categoria d'època, la modista de Vacarisses, Àngels Serrassoles, ha guanyat el primer premi en Mascletà, una creació inspirada en les falleres valencianes. La gala ha comptat amb una desfilada d'un disseny de la firma convidada, la igualadina Sílvia Mur, reproduït en paper per la modista d'Alguaire, Carme Solà.
No se olvida el recuerdo ni el daño de los pobres y la
El film del català Marcel Barrena, el 47, tràiler del qual escoltem, ha guanyat el guardó a millor llargmetratge de ficció i el Premi a l'Educació amb valors de la 30a edició dels Premis Forqué, que es van entregar la passada nit a Madrid.
D'altra banda, l'última creació de l'Auda Ruiz de Azúa, Querer, ha obtingut el guardó a millor sèrie de ficció, així com el de millor interpretació masculina en sèries per a Pedro Casablanc i la millor interpretació femenina en sèries per a Nagori Aramburu. Pel que fa a les interpretacions en films, l'actor Eduard Fernández ha recollit el premi en millor interpretació masculina pel seu paper a Marco i Carolina Justi, el de femenina, per l'Infiltrada. Papallones Negres s'ha endut l'estatueta a millor llargmetratge d'animació.
D'altra banda, les ràdios de la xarxa homenatgen el darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al Verge amb el podcast Rondalles de Catalunya, que es podrà escoltar aquest Nadal.
La gravació recull les 12 històries de llibres locutades i realitzades per professionals de 70 emissores locals i amb la col·laboració de convidats especials. David Navarro.
L'any vinent farà 50 anys que el Verge va recopilar moltes històries tradicionals catalanes i va afegir una de pròpia a Rondalles de Catalunya. Un llibre que el mateix gener ha explicat a la xarxa que volia enriquir la llengua dels més joves.
La meva preocupació era que el llenguatge fos un llenguatge enric, genuí i alhora entenedor. Si ho aconsegueixo o no ho sé, però la preocupació era aquesta constant.
Ara, 70 ràdios locals, amb la col·laboració de convidats com els actors Cesc Casanovas o Sergi López, el periodista Carles Porta o el músic Arnau Tordera, reviuen les rondalles. Quelcom que, com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José, serveix per reivindicar l'aportació de les emissores a la cultura del país.
És una mostra, una vegada més, del compromís de les ràdios locals històric des de tota la seva trajectòria amb la llengua catalana i amb la preservació de la cultura popular.
El podcast, que s'ha convertit en realitat gràcies a bona part a la feina dels professionals tècnics de les ràdios, es podrà escoltar aquest Nadal a moltes de les emissores de la xarxa i a la plataforma La Xarxa Més.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de bàsquet. El Girona acomiada a Fotis Catsicaris.
La derrota de l'equip ahir Fontejau davant un rival directe al bàsquet Corunya per 81-98 va precipitar la destitució del tècnic, el gironín Sunqués.
També ahir el Baxi Manresa va perdre el primer partit a casa en aquesta ACB davant el Morabanc Andorra per 107-111. Aquest migdia el Lleida ha guanyat per 86-66 el Bilbao Bàsquet.
A la tarda, a partir de les 5, el Joventut rep el Tenerife, Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
La penya rep a les 5 de la tarda un Tenerife que en els últims anys s'ha establert entre els millors de l'ACB amb un estel·lar Marcelinho Huertas i un veterà Xermadini, aquest últim, però, que ha perdut protagonisme. Els verdinegres reben un rival que arribarà molt més desgastat que la penya perquè va jugar dimarts contra el Karisayaka Turk a la FIBA Champions League i, a més, també ho va fer divendres contra el València al partit suspès de la jornada 6, que es va suspendre per la Dana. Els de Xus Vidorreta, tècnic que no deixa indiferent a ningú i en el focus de la polèmica després de faltar el respecte al Lleida, arriben en confiança perquè estan a la zona alta de l'ACB amb peu i mig a la Copa. La penya vol recuperar les sensacions perdudes i aferrar-se al factor Palau Olímpic, com ja va passar contra el Madrid. El tècnic Dani Miret creu que l'equip ha d'aixecar-se i competir després dels últims mals partits a Granada i contra l'Ulm.
Nosaltres hem de ser, amb el màxim nombre de dies, un equip amb possibilitats possibilitats de guanyar partit, de guanyar partits, i avui, doncs, jugant a casa, avui, sabent de la importància del partit, hem de girar la situació per continuar, com dic, buscant un extra de motivació, que el trobarem, continuar lluitant per als objectius.
Per aquest partit, el tècnic Dani Miret ja haurà de decidir quins dos jugadors nord-americans van convocats, perquè té disponibles a Dodson, Decker i Gates. Si no renova Decker, seria el seu últim partit a l'ACB abans de tancar la seva etapa com a verd i negre dimecres contra el Trefel Sopot polonès. Inicialment, però, continuarà més temps a Badalona.
A les 6, el Barça visita el Saragossa.
En la Lliga Femenina Endesa, l'Uni Girona va encaixar ahir la primera derrota de la temporada a la complicada pista del València per 69-63, però les catalanes es mantenen líders.
D'altra banda, derrota de la Penya per un contundent 96-69 a la pista de la Perfumeria Avenida. El Cadí la Seu va vèncer per 66-55 a casa davant l'Araski.
En hoquei patins a la Champions Femenina, el Fraga es va imposar ahir per 2-1 al Vilassana i el Palau per 4-1 al Manlleu.
Mentre que l'Eurocamp masculina, el Lleida, l'Igualada i el Voltregà jugaran els quarts de final de la segona competició continental. El Calas, el Calafell i el Sant Just diuen adéu a Europa.
En tot això, avui arrenca l'onzena jornada de l'Hockey Lliga Masculina amb dos partits. La resta es jugaran dimarts.
Aquest migdia el Vilafranca ha perdut per 1-4 a casa davant el Liceu i a les 4 i 10 minuts el Vic rebla el Picat. Ràdio Vic, Pep Portet.
El Patí Vic i el Lleidanet al Picat juguen aquesta tarda a partir de les 4 i 10 un important duel a la zona baixa de l'Hockey Lliga. Els biguetans es troben un punt per sota de l'Alpicat i necessiten els 3 punts en aquest duel directe. El maig arriba una setmana després de la polèmica agressió patida per Oriol Vives a la pista del Voltregà i que ha aixecat molta polseguera. Tot i això, els biguetans han intentat aïllar-se de la polèmica i centrar-se només en aquests tres transcendentals punts. El tècnic Ramon Pardo podrà comptar amb tots els seus jugadors per fer bo el punt sumant a Sant Hipòlit i situar-se un xic més lluny de les places de descens en aquesta ajustada zona baixa. Els locals venen de sumar 4 punts les dues últimes jornades, mentre els lleidatans n'han sumat 4 les últimes 4 jornades.
En handbol, el Granollers ha perdut aquest migdia a la pista del Cangas per 38-36 i cau així a la cinquena posició de la taula. En futbol, el Barça rep aquesta nit el Leganés, equip que marca la permanència a Montjuïc a partir de les 9 del vespre.
Els Blaugrana torna a dependre d'ells mateixos per mantenir el lideratge de la Lliga després que el Madrid empatés la passada nit en un partit boig al camp del Rayo Vallecano, que va acabar 3-3.
També ahir el Girona va caure al camp del Mallorca i l'Espanyol va empatar 0 amb l'Osasuna, un punt insuficient pels blanquiblaus que segueixen en zona de descens. A la màxima categoria femenina, el Barça ha guanyat aquest migdia al camp del València, el cué de la categoria, per 0-1 amb gol de Rolfo.
A les 4 de la tarda jugaran els altres dos representants catalans. L'Espanyol visita el camp del Llevant i el Llevant Badalona rep a l'aire.
Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Guillem Camps i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.
La xarxa de comunicació local.
watch your cameras. Whenever you're around, I can see it in your eyes. The feeling so strong, and I like it. Yeah, you make your booty shake, shake it like an earthquake, just like an earthquake.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Guillem Camps. Arriba a l'Equador la 33.